Radio Vilafranca.
Els dimarts al Català al carrer, amb la col·laboració del Centre Normalització Lingüística al Penedès Garraf i la vostra participació.
La Sílvia Catassús i la Teresa Casanelles són dues peces clau d'aquest Català al carrer que engeguem un dimarts més. Tot saludant la Teresa, que ja està als estudis de Ràdio Vilafranca. Bon dia, Teresa.
Bon dia.
Benvinguda. Plou?
Ara comença a ploure, sí. Una mica, eh?
Quatre gotes a Vilafranca.
Sí, ja veurem quan durarà, però de moment he hagut d'obrir el paraigua.
De fet, ens ha dit el Marc Rodero que hi hauria inestabilitat, que plouria, però que era difícil de predir on tocaria.
Bé, doncs mira, a veure
si
ens toca
la rifa. I de quantitat tampoc massa.
Molt bé.
De fet, hi ha ganes que plogui i més que ha de ploure. Mm. O sigui que no ens queixem, eh? Obrim el paraigües
i
llestos.
Sí, res. No diem.
Teresa, plogui o faci sol, demà teniu prevista una activitat.
Sí, és una activitat que fem al servei, perquè aquest diumenge, el 28 de maig, a banda d'haver-hi eleccions municipals, que deu ser el vostre tema central...
Sí, mira, li hem dedicat fa una estoneta al tema de la setmana, hem estat una hora ben bona parlant-ne.
Ja m'imagino. Doncs, a banda d'això, és el Dia Internacional del Joc. No té res a veure amb el tema polític. I bé, sempre intentem organitzar alguna activitat relacionada per promoure el joc en català, i en aquest cas, doncs, demà a la tarda, al Servei de Català, si algú de Vilafranca, si algú vol venir, al carrer Pere el Gran 32, doncs hem organitzat una sessió de jocs de taula. La conduirà un voluntari del servei, que és el Salvador Sanabra, que coneix molts jocs, en té molts i ja ens ho ha fet alguna altra vegada, doncs porta tot aquest tipus de jocs i els alumnes, voluntaris, aprenents i algú altre que en senti i vulgui venir, doncs també pot venir al servei. Llavors organitzem durant una hora i mitja, aquesta sessió de jocs. Són tipus de jocs que serveixen per tots els nivells de català, perquè n'hi ha que són més imatges i l'únic que s'han de dir, doncs, són paraules. D'altres potser s'ha de fer algun altre joc més lingüístic, una mica més complicat. Hi ha jocs més tradicionals, sí que es pot triar una mica de tot. I això, fem aquesta activitat a les 5 de la tarda al servei per a tothom qui tingui ganes de jugar, que és una cosa que diuen que hauríem de continuar fent sempre.
Sí, mira, jugar. Tenim una col·laboradora, la doctora Ai Campeto, la Maria Rodríguez, que ve de tant en tant a recordar-nos que és molt important, com adults que som, continuar jugant i rient.
Ah, sí, sí.
Que té tants i tants beneficis.
I tant, i de vegades ens n'oblidem de tot això.
Sí.
Doncs em sembla que la Sílvia també ens vol parlar, la Sílvia Catassús, d'això dels jocs i del vocabulari relacionat. Per tant, avui tot gira entorn d'aquest tema.
Doncs vinga, anem cap a Ràdio Sant Sadurní a gaudir d'aquesta classe de lèxic.
Una setmana més, la que torna a acompanyar-nos aquí al Penedès en xarxa és la Sílvia Catassús, de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. Sílvia, molt bon dia, com estem?
Molt bé, bon dia.
Una setmana més ens sumem al Català al carrer i avui, aprofitant que diumenge, a part de les eleccions municipals, a part d'aquesta cita importantíssima a nivell local, celebra el Dia Internacional del Joc.
Exactament. Doncs bé, aprofitant això, que serà el Dia Internacional del Joc, parlarem de llengua i parlarem d'expressions relacionades amb jugar i joc. Mm-hmm. Diu Imma Marín, experta en ludificació, que jugar ens remet al desig, la curiositat, la passió, l'alegria, la llibertat, l'espontaneïtat, el plaer, el sentit de l'humor. En definitiva, fomenta en la persona que juga les ganes de saber, sentir, crear, descobrir, gaudir, esforçar-se, acceptar reptes, perquè el joc, ni més ni menys, és pures ganes de vida, de viure la vida tal com és, la nostra vida. Mm-hmm. L'etimologia de la paraula joc parla per si sola, ve del llatí iocus, que és broma, i aquest iocus ha donat altres paraules com ara l'adjectiu jocós, jocosa, que vol dir divertit, graciós. Juglar, també, persona que anava per les corts dels prínceps, pels castells dels senyors, per les festes públiques, etc., cantant cançons, ballant i fent jocs, o la paraula joia, alegria, gaudi. De jocs n'hi ha de tota mena, n'hi ha d'interior i d'exterior. Si mirem l'activitat, n'hi ha de sensorials, de moviment, manipulatius, jocs verbals, d'imitació, cognitius i d'interacció social. I podríem parlar d'altres classificacions de jocs, però esmentarem alguns jocs tradicionals, que són els que es transmeten de generació en generació i que són intemporals. Qui no ha jugat mai a fet i amagar? O a cuit i amagar, o a cuc amagar, que de noms en té uns quants, aquest joc, a saltar corda, a la xarranca, dit també jugar a palet, a cavall fort, a arrencar cebes, a pedra, paper i tisores, a un, dos, tres, picaparet, al mocador, a bales, que són les caniques en castellà, i tants altres. He jugat a tots aquests jocs.
Gairebé tots.
Exacte. Bé, en la llengua, en la fraseologia popular, el verb jugar i la paraula joc la tenim en sentits, que han pres sentits metafòrics, i tenim força frases fetes amb jugar i amb joc. I ara en direm unes quantes. Sovint, jugar a les frases fetes té el sentit d'arriscar-se, de posar-se en perill. Per exemple, quan diem jugar-se-la, quan ens la juguem. Jugar-se-la, o jugar fort, que és arriscar-se molt, o jugar amb foc, que és exposar-se imprudentment al perill. Jugar amb la salut, que és una cosa que no podem fer, no? Jugar amb la salut. Jugar-s'ho tot a una sola carta és arriscar-ho tot. També, quan diem jugar-se al coll o jugar-se al cap, ens arrisquem molt. Jugar-se l'última carta és fer servir l'últim mitjà que ens queda per obtenir alguna cosa. Jugar-se la pell o jugar-se la vida és posar-se en perill extrem. Després tenim jugar-s'hi, jugar-s'hi molt o poc. Altres sentits diferents a arriscar-se, hi ha jugar-s'hi un peix, que és, m'hi jugo un peix, és com, ho asseguro, és com posar les mans al foc. O jugar a la puta i a la Ramoneta, que és actuar amb duplicitat. També amb fer, fer la puta i la Ramoneta. Jugar brut o jugar net, jugar brut, actuar amb trampes, amb trucs, jugar net és actuar lleialment. I després amb joc també en tenim unes quantes. Per exemple, tenim, quan diem que una cosa se diu amb una altra, dos colors, per exemple, diem que fan joc. Si li seguim el joc a algú és que li seguim la veta, que li seguim el corrent. Després tenim també... quan diem que entrar en joc, entrar en joc és que entra en escena, en acció. O quan diem que algú està molt malhumorat, una persona malhumorada és que no està per jocs, és com no està per orgues o no està per brocs, no està per jocs. I bé, i n'hi ha més,
N'hi ha un bon munt.
N'hi ha un bon munt, exacte.
Sílvia, ho deixem aquí i, com sempre, ens retrobem dimarts vinent. Que vagi molt i molt bé la setmana.
Igualment. Adéu.
És gairebé un quart de 12. Comença el concurs. Recordem el telèfon de Ràdio Vilafranca, al qual podeu trucar per jugar. És el 93-87-26-26. Tant si l'encerteu com si no, us donem número i, quan siguin dos quarts de 12, just abans de plegar, regalem, sortegem el llibre. Avui és un cançoner. Un cançoner amb majúscules, Pesa. És de Núria Casas i es titula Una cançó per a cada ocasió, publicat per Estrella Polar. És un cançoner per a nadons. Hi trobareu una pila de cançons per a diferents moments del dia, amb la partitura i la base musical perquè les pugueu cantar, perquè no sona igual un canvi de bolquers que un àpat o un tomb pel parc amb el nostre nadó. Aquest és el premi. Anem per les frases, anem pels mots encreuats. Teresa, em sembla que tenim deures.
Sí, em va quedar una de la setmana passada i ara l'afegim al joc d'avui, que continuem jugant, i després us en deixo dues de noves. La que teníem pendent deia obra mai abans publicada. una obra, bàsicament un llibre, potser és el que ens ve més al cap, una obra mai abans publicada. I aquesta paraula té 7 lletres, perquè a més com que diem obra, doncs la busquem en femení. Per tant, per això té 7 lletres, si no en tindria 6. Obra mai abans publicada. Va, la deixo. Aquesta és la primera. Una altra. En un temps anterior. Té 5 lletres. Com quina paraula, en quin adverbi podem parlar d'un temps anterior. També, si convé, posarem algun exemple. I l'última, a veure els oients com estan d'aquest tema, el bruixot d'en Picanyol. Aquí potser algú no ho sabrà gens i d'altres ho veuran molt evident, no? Depèn de cadascú. Té només 2 lletres i el que busquem és un nom propi, Aquest bruixot d'en Picanyol. De moment no dic res més, tampoc, però vaja, jo crec que és fàcil d'encertar.
Doncs comenceu a trucar, com ha fet l'Eulàlia. Bon dia.
Bon dia.
Número 1, Eulàlia.
Sí.
I quina t'agrada més o et fa més ràbia?
Inèdita.
Ah, o sigui, la primera.
O sigui, prefereu començar per la primera.
Sí, exacte.
I ja, si començo per la primera.
Molt
no?
Bé, ja la tenies.
Si la sé, si et sembla que la sé, si no la sé, no hi vull començar.
Molt bé, molt bé, ja la tenies a punt, aquesta.
Sí, i veus, i ara... el bruixot no el sé.
No, veus? Doncs res, no, la deixem per un altre avió.
Sí, però el bruixot no.
Doncs va. Doncs aquesta sí, era inèdita, una obra que no s'ha publicat mai, en cap moment, doncs vol dir inèdit, O sigui, aquest in que vol dir no, edit, editar. D'aquí ve la paraula inèdit o inèdita, que és la que buscàvem, en aquest cas, en femení.
No molt sabia bé, que, havia, molt que bé. Havia quedat perquè la setmana passada no vaig poder trucar.
Ah, doncs bé. I em sembla que ja et vam trobar a faltar.
Sí. Vinga.
Molt bé.
Gràcies, Eulàlia.
Gràcies.
Adéu. Adéu. Saludem ara la Montse. Bon dia.
Bon dia.
Montse, el 2 per tu.
Sí, el bruixot tampoc no el sé.
No?
I la segona no l'he sentit.
A veure, la segona. En un temps anterior. Una cosa que fas en un temps passat. És un adverbi. Té 5 lletres.
Abans.
Ah, exacte. Abans, Això no, abans no passava, o sigui, en un temps anterior. Abans no hi havia aquest costum. Abans plovia més, tot això, Abans. També podem dir, també vol dir més d'hora, arribar abans, per exemple, o me n'aniré abans, doncs això també, amb aquesta paraula, també ho podem dir, Doncs molt bé, abans, escrit en B alta, sobretot, que a vegades ho veiem en B baixa. Doncs no, en B alta, abans.
Molt bé.
Vinga.
Gràcies, Montse, gràcies. Que vagi bé el dimarts.
Adéu, adéu.
Adéu. I adéu. Hi ha una altra trucada, de fet tenim una definició pendent. Vicenç, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Tens el 3 i espero que sàpigues el nom d'aquest bruixot.
I tant, que si no m'ho puc creure que me l'hagin deixat tan fàcil. Ot, el bruixot.
Ot, exacte. És que, esclar,
Ot,
és, una paraula que o la saps o no la saps. O sigui, o coneixes el personatge.
Clar, o sigui, és un personatge del cavall fort.
Petit. Sí, tant.
Jo penso que és una qüestió generacional, que l'Eulàlia i la Montse no van llegir el cavall fort i tu sí que... De petit devies llegir el cavall fort.
Clar, ara us explicaré una mica
si
hi ha temps una mica l'origen d'aquest personatge, però és això, si tu l'has conegut i l'has tingut entre mans, doncs saps qui és. Ot, i escrit, de fet és el nom propi de persona, per tant s'escriu una O i una T, Ot. Així de curtet.
Sí, conec força gent amb aquest nom,
Sí, ara n'hi ha alguns, oi? Potser antigament no es posava tant, però ara sí.
Sí, déu-n'hi-do. 15 anys o així, tinc... 3 persones que conec amb aquest nom.
El 7 de juliol, pel Santoral.
Com el Sant Fermí?
Ah, doncs mira,
ostres,
sí. Sí, igual, igual.
Mira, no se t'oblida, els felicitaràs a tots.
Sí.
Perfecte.
Vicenç, gràcies, que vagi
bé. Gràcies.
Gràcies. Adéu.
I hem rebut una altra trucada. Maria Assumpció, bon dia.
Bon dia.
El 4 per tu.
Molt bé.
Que la sabies, la del bruixot?
No.
No.
No, veus?
Tampoc, és generacional.
No. Sí, i això que pensava els oients una mica més grans ho sabran, però no. Bé, depèn de l'època. Sí.
Doncs va, definició nova,
va,
estigues atenta.
Mira, te'n dic dues i així pots triar,
Molt bé.
A veure, una seria casa molt sumptuosa. Aquesta té 6 lletres, Una casa molt luxosa, molt sumptuosa. 6 lletres. I l'altra... Ens ajuda a no caure escales avall. Aquesta té 6 lletres, també. Ens ajuda a no caure escales avall. Té 6 lletres si l'escrivim. El que passa que quan la diem, moltes vegades la diem amb 5 lletres. És una curiositat que també, si tenim temps, comentarem. Però, de fet, escrita té 6 lletres. Com ho veus?
No, sembla que les sé totes dues, per això no ho sé, potser no en sabré cap.
No, ah, doncs digue'n una només, per això.
La casa, la primera, doncs, és Pairal.
Ah, casa Pairal. Bé, no seria Pairal, perquè és veritat que és una casa... Bé, no és molt necessàriament molt sumptuosa i luxosa, una casa
potser
Pairal.
Potser gran, no?
Gran, sí, però més en el sentit això de luxós, de gent rica o així, potser no seria. Bé, deixem-ho pendent. No seria ben bé aquesta la que buscàvem. Busquem, Pairal és un adjectiu, el que busquem és un nom. Una manera d'anomenar una casa, eh?
Una senyora casa.
Ah, exacte, una casa gran, també, però més amb luxosa, molt d'espai. Bé, deixem-ho així.
D'acord. Maria Assumpció, gràcies, i tens el 4 igualment, que hi hagi sort.
Moltes gràcies, gràcies. Moltes gràcies. Adiós, bon dia.
Adéu-siau. Així... estem amb les dues darreres, no? Sí. Perquè no és Pairal, la paraula que busquem.
Exacte. Busquem un nom, o sigui, un tipus de casa, una manera d'anomenar un tipus de casa quan veiem que és molt gran, però també això, més luxosa, més riquesa, més allò que dius, carai, quina casa.
Sí, a qualsevol plataforma hi ha programes dedicats a ensenyar
sí.
cases d'aquesta mena,
sí,
no?
Sí, exacte. No sé si les anomenen així, ara no ho sé.
Sí, segur.
No em ve el cap, però vaja.
I ara em ve el cap una sí. de molt famosa on s'hi feien unes festasses amb senyores amb poca roba i justament es deia així, no?
Sí.
La paraula que busquem i el nom darrere.
Ara estic ben perduda.
Estàs ben perduda.
No sé pas per
on
vas.
Però no et puc ajudar.
No pas per on vas.
Aviam si ajudo algun oient.
Potser els oients els ajudes. A mi no, eh?
I ajuda'ns a no caure escales avall. Aviam,
clar.
Alguna pista.
A veure, un element que ens ajuda a no caure escales avall, no? O sigui, quan baixem una escala, ens ajuda.
I deia un element de l'escala.
Sí, que acompanya l'escala.
És que jo em pensava que ho sabia, però quan has dit això de les número de lletres, m'has despistat.
Sí? Sí? Avui no ens ajudem, eh?
No. Ni tu ni jo.
Jo he dit que té 6 lletres quan l'escrivim, però a vegades, jo ho dic perquè algun oient no es confongui, quan ho diem ens mengem una lletra. Perquè això ja passa amb altres paraules.
Ara que ho he dit mentalment, t'he entès, perquè m'ha sortit a la primera, l'he escrit, he vist
sí,
que coincidia, però quan
escrit.
Has dit això d'una lletra menys, no m'ha quadrat.
Tu de seguida has pensat en la versió escrita, perquè potser ja és la que tens al cap.
Perquè l'he escrit, mira, ja. Boli i paper.
Però és això, que això també passa amb altres paraules que també volia comentar, que a vegades hi ha una lletra, una vocal, que no la diem perquè no ens va bé, ho diem
ens
més
mengem,
ràpid
no?
I la mengem. I llavors, doncs, per això...
Però no us feu mala sang, amb aquesta pista, perquè és tal qual l'element que ens ajuda a no caure escales avall, com es diu, 6 lletres.
O ens ajuda a anar escales amunt, també.
També,
vull dir,
també, a pujar, també.
És una cosa que l'escala ens serveix per tot, per pujar i per baixar.
I quan tens certa edat, és necessari.
Encara més.
En fas més ús, potser, que quan ets jove, que no l'utilitzes.
Exacte.
Encara que hi sigui, a l'escala hi
sí,
és.
Sí, 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 molt bé.
Truqueu-nos al 93-827-2626. D'aquestes paraules que hem anat encertant, alguna curiositat?
Sí, us volia explicar una mica això del bruixot, ja per algú, doncs, si no el coneix. Aquest personatge, o sigui, l'artista que el va crear i dibuixar era el Picanyol, que és un nom artístic, es deia Josep Lluís Martínez Picanyol, de segon cognom, i que ja el va adoptar com a, això, com a nom artístic. Era un dibuixant que va néixer a Vic, i era autodidacta i bé, es va considerar un clàssic modern del còmic català. I ell va crear això, aquest personatge l'any 1971, que, segons ell explicava, diu que aquest personatge va néixer al Passeig de Gràcia. Mentre ell estava esperant la seva futura esposa, la Rosa Maria, diu que li va venir al cap com una inspiració i se li va aparèixer aquest bruixot, tal com després el va dibuixar. I també la companya del bruixot, que era la Berta, i el Mussol. Aquest, de fet, eren els tres personatges que sortien en aquestes tires de còmic. I, segons ell, deia que l'Ot em va venir a buscar a mi, més que jo, no pas jo, el vaig anar a buscar a ell. Aquest personatge es va anar publicant a la revista Cavall Fort, per això potser els que el coneixen doncs, són els que el van anar veient durant molts anys, des de l'any 1971 fins al 2014, va anar sortint el Cavall Fort.
Va tenir una llarga vida,
sí.
L'Ot.
El 2014, Picanyol va decidir que ja no feia més dibuixos, més tires de l'Ot, tot i que encara n'han continuat sortint, però ja són més repetides, o sigui, les tornen a publicar, però des del 2014 ja no se'n van crear de noves. És un personatge molt simple, amb blanc i negre, sempre dibuixat amb tinta en blanc i negre, que li passen unes petites historietes, molt curtetes, com unes petites anècdotes, amb broma. Sí.
A mi feia molta gràcia.
A mi també m'havia agradat, sí. Doncs bé, aquest era l'Ot. I què més us havia de dir? Aquesta paraula de l'inèdit, bé, que ja...
Espera un moment, abans recordo aquestes dues definicions i esperem un parell de trucades abans d'acabar. Així donem més opcions a guanyar aquest cançoner de Núria Casas. Busquem la definició, un nom per casa molt luxosa. 6 lletres, és un nom, no un adjectiu, com ens deien. I després aquest element que ens ajuda a no caure escales amunt, a escales avall, o que ens ajuda a pujar escales, 6 lletres també. Truqueu-nos al 938-27-26-26. Què deies d'inèdita?
Bé, no, d'inèdita, que ja ho he comentat, això que volien dir no editat, o sigui, aquest in vol dir aquest prefix que vol dir no, i editar. I a vegades hi ha una paraula que es confon una mica, tot i que no vol dir el mateix, que és inaudit. També té una formació similar, és aquest in al davant, que vol dir no, i en aquest cas la segona part és l'audit, que ve del audire, en llatí, que vol dir sentir. I en aquest cas vol dir que no s'ha sentit mai, una cosa extraordinària, que no s'ha sentit mai, que és excepcional. Això és una cosa inaudita. Allò que dius, una cosa mai vista, mai sentida, mai explicada. Doncs això, una proposta inaudita, per exemple. És una mica la diferència entre inèdit i inaudit, però que té una formació similar.
Estava fullejant el cançoner que regalarem. Comença amb cançons per despertar-se lentament i trobem, per exemple, cada dia al dematí, partitura i una mica d'explicació de l'origen de la cançó o algun apunt lingüístic. També recursos. Després un clàssic com Paf el drac màgic. Comença dient Paf amb u o Paf amb a. Era un drac o era el drac? Un origen d'aquesta cançó que desperta sempre interrogants i ens explica que és l'adaptació d'una cançó de folk anglosaxona. N'hi ha que es queden amb la versió original, d'altres prefereixen la que es canta en català. Finalment hi tenim la partitura.
Aquesta
cada cançó ben il·lustrada.
Aquesta cançó s'ha tornat a cantar molt ara últimament, perquè el grup que la va fer popular aquí a Catalunya, com es diu, Falsterbo, que s'ha jubilat.
Sí, amb el doctor Estivill al capdavant.
I sembla que van fer una versió una mica diferent, amb un final diferent.
Sí.
És que el final era molt trist.
Molt.
Sí.
No calia.
No.
Tenim una darrera trucada. Jacqueline, bon dia.
A veure, no sé, avui vinc molt insegura, però mira, Palauet o Grana, d'aquestes dues preguntes que fèieu?
Sí. Va, la segona que m'has dit,
Brana.
Ah, exacte, aquesta. Això que ens ajuda a no caure per les escales,
sí,
doncs
tant,
és la brana.
Tant, exacte. Tan important i tan interessant.
I per això deia que barana...
La casa pelosa no és això d'un palauet o alguna cosa així?
No, però no diguis més, perquè
la deixem,
algú altre ens tocarà.
Exacte.
Bueno, gràcies.
Però no és palauet, no.
Tens
el número 5, Jacqueline, gràcies.
Perquè me'n vaig de pressa cap a escoltar-ho, perquè com que no estic al mateix lloc,
d'acord,
ho tinc complicat.
I nosaltres també hem d'acabar de pressa, que són gairebé dos quarts. Adéu.
Adéu.
Doncs ja està, no és palauet.
No, palauet no, i brana era això que deia, escrivim barana, però a vegades, i no passa res, podem dir brana, perquè ens és més fàcil
dir-ho. Ens mengem aquesta A.
I això passa amb altres paraules, per exemple, berenar, carbassa, que ens va sortir la setmana passada, carmel, veritat, el meu nom fins i tot, Teresa, doncs també s'escriu amb una E, però en canvi no ho diem, però taronja, safreig, tot això són paraules que quan les escrivim i posem una vocal més, com taronja, però que quan ho diem en la llengua oral... Està totalment admès que les diguem així, sense aquesta vocal,
Va, regalo aquest cançoner de Núria Casas per a nadons, il·lustrat per Quim Amate, molt bellament il·lustrat, i em surt el 5, doncs la darrera trucada que hem tingut in extremis. Jacqueline, el cançoner és tot teu, quan vulguis passa a recollir-lo per Ràdio Vilafranca. Teresa, gràcies.
Adéu, fins dimarts. El món que travessarà, era un drac màgic que vivia al fons del mar. Sol sabor.
sortia a jugar.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, passa un minut de 11:45. Us donem la benvinguda a aquest flash informatiu del Penedès en xarxa, on us acostem l'actualitat més destacada a aquesta hora del matí. Us parla Eric Guijarro. Les restes antropològiques trobades a Calpà i Figues evidencien el pas de la pesta per Catalunya al segle XIV. L'antic edifici de Calpà i Figues va ser enderrocat fa 5 anys amb l'objectiu d'ampliar el Museu de les Cultures del Vi. Durant els treballs d'ampliació es va trobar el cementiri més extens excavat mai a Vilafranca. Arran de les excavacions van aparèixer moltes restes esquelètiques del segle XIV i procedents d'uns 130 individus en total. L'alt nombre de restes va portar a fer un estudi complet des de diferents vessants, liderat per Núria Armentano i Cristina Santos, qui han explicat els resultats de la recerca en una xerrada a Vinseum. Es va decidir tirar endavant un estudi genètic perquè es va veure la possibilitat de que la mort dels 130 individus fos considerada una mort catastròfica. L'estudi genètic de les restes, finançat pel Departament de Cultura de la Generalitat, és el primer que es du a terme en un laboratori català, tal com explica la responsable de l'estudi genètic i professora titular de la UAB, Cristina Santos, que apunta que es tractava d'un repte molt gran i es considera ara una troballa molt important a nivell científic. Proposen estratègies de por d'envert per afrontar la sequera extrema a Catalunya. Per posar en context la gravetat de la situació, durant el període d'octubre a abril s'han recollit només 100 mil·límetres de pluja al Penedès, enfront dels 350 d'un any normal. A més, aquest dèficit s'accentua amb el fet que s'acumulen 2 anys anteriors amb molta menys precipitació que la mitjana. Amb aquest panorama, l'Acadèmia de Poda d'Innovi proposa com a objectius genèrics treballar en l'equilibri de producció-vegetació de la planta a través de la poda en verd i valorar, en casos especials, fomentar la viabilitat de la planta per anys vinents, per sobre de la producció d'aquest any. Davant d'aquesta situació, recomana una sèrie de mesures tècniques. Aquestes inclouen l'eliminació de vegetació no necessària, evitar el despampolament per mantenir l'ombra del raïm, realitzar totes les operacions el més aviat possible per evitar l'aturada de la planta i donar prioritat al creixement de la brocada i al sobrecoll. Treballs d'asfaltat a diversos carrers de Segur de Calafell. Es produiran aquestes afectacions al trànsit de vehicles durant les obres. Aquesta setmana s'estan fent treballs d'asfaltat a diversos carrers de Segur de Calafell. Les obres impliquen alteracions puntuals del trànsit rodat, que afecten, entre d'altres, l'Avinguda Catalunya, la plaça Colom, el carrer del Salvador, el carrer de les Antilles i el carrer de Bolívia. Hi haurà una segona tanda d'asfaltats l'última setmana del mes de juny, que coincidirà amb la finalització de les obres del col·lector del Clavegram de l'Avinguda Argentina. I es prepara la festa de la gent gran de Sant Martí. El proper diumenge 4 de juny, a partir de les 2 del migdia, tindrà lloc al pavelló poliesportiu de Sant Martí la celebració anual de la festa de la gent gran, una festa organitzada per l'Ajuntament que, amb la participació i col·laboració de voluntaris, es dedica a homenatjar la gent gran del municipi major de 65 anys, amb un dinar gratuït de germanor. Després del dinar hi haurà entrega de plaques a l'avi i l'àvia més grans del municipi. Tot seguit, actuació de la Coral Sarroca Nova i, per acabar, espectacle.
Penedès en xarxa.
Ara passen 5 minuts de 11:45. Tafanejarem una mica les pantalles, què s'hi diu, què s'hi cou, què arriba, amb el Carles Gala. Molt bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Bé, Carles, avui hem estat parlant de campanya, de política, i esclar, jo em preguntava, li demanaré al Gala si ha seguit debats o ha fet seguiment de la campanya a la tele? Jo t'haig de confessar que no, perquè com que fem aquest consum diferent de la televisió del que fèiem abans, que no la poses, que vas a buscar el que t'interessa. Realment no sé com està anant, a part dels blocs electorals, que aquests sí que es fan notar i pesen.
El que sí que he seguit és molt, diguem-ne, el tractament informatiu de les notícies de mitjans de comunicació, diguem-ne, és a dir, televisió, com està la notícia, com els telediarios, i això han anat fent el seguiment de campanya, sobretot a les cadenes públiques, no?, que estan més marcats per aquest cronòmetre constant en el que han de donar espai segons la representativitat del partit polític, en aquest cas, en els consistoris. I és veritat, doncs, que TV3, a diferència d'altres anys, no sé si que té una miqueta més de màniga ampla, que no ho crec, però sí que el que hem vist és, per exemple, algunes peces informatives amb força interès i molt ben realitzades, en el que barregen tots els partits polítics amb una sola peça i més informativa, en el que explica, doncs, més l'actualitat o més l'agenda de campanya. I després d'aquesta peça més general, sí que anàvem fent peça a peça, partit a partit, amb els temps que tocava per cadascun d'ells. Perquè pel que fa als debats, doncs sí que és veritat que al final el centralisme o unes eleccions municipals és complicat, no? I al final Barcelona és qui s'emporta sempre tot el focus mediàtic, i la majoria de debats que s'han anat fent televisius són justament aquests, no? De Barcelona. I si no m'equivoco, és possible que aquesta nit, jo crec, no?, hi ha el debat de Barcelona a TV3?
Sí, sí, conjuntament entre Catalunya Ràdio i TV3, sí. Amb la Rossell i l'Ariadna Oltra, em sembla.
Sí, són totes dues, i sí que el que fan també és amb desconnexions els debats electorals al 324, que això no sé si els han fet ja o no els han fet ja, però clar, al final sí que és veritat, doncs, que és un tema tan local, no? A Vilafranca estem més interessats, o Sant Sadurní, o el Vendrell, o on sigui, més interessats del que passarà al nostre municipi, que no pas, diguem-ne, el que passi a Barcelona, entre cometes, no? Llavors, aquí és on les televisions locals sí que prenen més força, i de fet, sempre ho diem, no?, quan arriben les eleccions municipals, els mitjans locals són els que t'informaran realment el que passarà en el teu municipi, i és en el cas, doncs, Ràdio Ideologia de Vilafranca, per exemple, i també la resta de ràdios locals de les nostres comarques, doncs, estan fent un seguiment molt a prop, no?, del que està passant en el seu municipi, i això fa, doncs, que realment sigui ara mateix el moment d'interès, no?, d'aquests. I molts estan fent servir tot això, per exemple, ràdios, o estan utilitzant el servei vídeo, amb YouTube, i penjant els debats, i penjant les entrevistes, i realment, doncs, podem fer un seguiment més a prop de les eleccions municipals del nostre municipi.
Sí, sí, avui hem fet valer una mica aquest paper, aquesta eina que som en aquests moments, tot i que quanta gent hi està interessada, això ja és més dubtós i qüestionable.
Sí, sí que és veritat, doncs, que ho veurem, no? Les estadístiques, avui per avui, podem veure-ho com funcionen, i veurem, no?, quantes visualitzacions de vídeos tenim, quantes connexions a streaming, quantes connexions a ràdio. El diumenge serà el dia clau.
Mira, ja que hem començat parlant de política, t'haig de dir que vaig seguir una recomanació teva de sèrie política i m'ha agradat, ja me l'he polit, perquè em sembla que són 6-7 episodis. Que és
sí, i quina manera d'acabar, eh?
De Diplomat, a Netflix.
Sí, sí, a més et deixa, no direm res, eh?
No,
però
no,
et deixa en un moment que dius, ostres, no em pots deixar la primera temporada d'aquesta manera tan oberta, no? I en un moment tan decisiu per saber què passa, i està clar que arribarà a la segona temporada, està seguríssim.
Sí, sí, molt recomanable, la teniu, vaja, a Netflix, si no l'heu vista, paga molt la pena, i a més és divertida, i aquell toc àcid i sarcàstic que està molt bé.
I per cert, sentim aquesta sintonia de fons,
sí.
Dir-vos que ara sí que sí, que la setmana que ve, diumenge, arriba l'últim dels capítols de Succession, i serà un capítol especial en el que es decidirà, diguem-ne, tot el que hi ha, i a partir d'aquí, doncs, tindrem un capítol de 90 minuts especial, i a partir d'aquí, doncs, veurem qui és el, diguem-ne, el relleu d'aquesta empresa de grans, diguem-ne, de comunicació, aquesta superempresa de comunicació en el que estan buscant el successor. Per tant, a partir d'això, d'aquest diumenge que ve, tindrem el final d'aquesta sèrie definitivament.
Si esteu enganxats, si heu estat enganxats i ara us quedareu orfes, no patiu, perquè ara el Carles Gala ens portarà tota una sèrie de propostes, i comences amb una de molt potent.
Sí, jo crec que és una de les sèries bastant esperades d'aquest mes de maig, et diria també d'aquesta primavera. És una sèrie que, a més, s'estrena a Cosmo, no sé si està penjada a un altre lloc, però perquè és una sèrie que molta gent jo crec que estarà buscant a plataformes i no sé si això ho trobaran o no. De moment el que sí que sabem és que avui dimarts, s'estrena al canal Cosmo, que podeu veure doncs, a Movistar Plus, a Orange, a Jazztel, aquests canals que venen normalment amb aquestes plataformes, i s'estrena una sèrie que s'anomena Ayam. És una de les sèries, com dèiem, més esperades d'aquest final doncs, d'aquest any, que és una prometedora intel·ligent ficció britànica que, com dèiem, estrena al canal Cosmo avui dimarts a les 10 de la nit. És una sèrie premiada, a més, per guionista i el director Dominic Savage, que ha fet, per exemple, La búsqueda de la felicitat, i que ha comptat també amb l'actriu Kate Winslet, que ja va triomfar, de fet, amb aquella sèrie de Mare of Easttown, que va funcionar molt bé.
Sí, molt bona.
I després és una de les protagonistes, a més, una sèrie que ha rebut diverses nominacions pels BAFTA, que és els premis de l'Acadèmia Britànica de Televisió. Per tant, arriba aquesta sèrie amb diverses actrius en cada episodi per abordar temes que afecten a les dones, com les relacions amb parella, la salut mental, el paper de la dona actual, també els perills de les xarxes socials. I, a més, Kate Winslet, amb la sèrie Ayam, doncs, també hi ha, com, a part d'ella, doncs, a Vicky McClure. Aquí sí que jo no els conec, jo els noms de les actrius, ja saps que em perd, i actors,
sí. Sí, mira, la Vicky McClure surt en una sèrie...
Aquí vas a Line of Duty, però no...
Line of Duty, exacte, és la prota, aquesta? És la poli de Line of Duty. És bona, és bona.
Després també tenim a Samantha Morton, que surt de The Walking Dead, per exemple, Gemma Chan, d'Eternals, Suran Jones, de Doctora Forrester, Letitia Wright, de Black Panther, i també la Leslie Manville, de L'Hilo Invisible. Per tant, diguem-ne que no són actrius qualsevol, sinó que realment hi ha aquí una sèrie amb unes actrius espectaculars. Per tant, a partir d'avui, aquesta sèrie, una sèrie que, a més, té un ordre una mica estrany, vull dir que, de fet, hi ha una primera temporada que s'estrena avui mateix, però és que la segona temporada ja la podrem veure a Cosmo el dimarts 13 de juny. Per tant, res, a la que s'acabi la primera començarà la segona, i la tercera temporada encara, que només tindrà un sol capítol de 90 minuts, però que encara no sabem la data d'estrena, i per tant doncs, també estarem pendents d'aquesta tercera entrega que està protagonitzada per Kate Winslet i la seva filla a la vida real, la Mia Threepayton, i per tant doncs, estarem atents, perquè és una sèrie, com dèiem, amb un format fins i tot diferent del que estem acostumats a nivell d'estructures de temporades. Allà, aquesta nit, a Cosmo estrena.
Lo más importante es que seas fuerte por tus hijas.
Lo nuestro no me parece que esté funcionando.
¿No quieres tener hijos?
No tengo claro qué quiero todavía. Intento averiguarlo. Todo va a ir bien.
Mis celos sacan lo peor de mí.
No me haces feliz.
Te dije que te devolvería el dinero y lo haré. Sé que es duro, pero siempre hay una salida.
La crítica només en diu floretes, l'han elevat molt a la Gran Bretanya, ha tingut la màxima puntuació a The Times, a The Guardian o al Daily Mail. Diuen que és una sèrie intel·ligent, provocadora, honesta i punyent. Veiem a partir d'aquesta nit a les 10 a Cosmo. Però si no us fa el pes, hi ha altres històries, oi?
Sí, i que també arriben avui, per exemple, HBO Max, German Genius. Estem parlant d'una sèrie justament també d'Alemanya, diria. És l'actor alemany Kida Ramadanestà, cansat d'interpretar els mateixos papers una vegada i una altra. Ha arribat el moment de crear alguna cosa original, segons expliquen directament en la descripció d'aquesta sèrie, i un tuit de Ricky Gervais, lloant el seu paper com a Tony Hamdai, el cap del clan de la sèrie Four Blocks. Arriba en el moment més oportú, i Kida, que convenç a Ricky perquè li cedeixi els drets d'una adaptació alemanya de la seva sèrie Extras, i l'únic problema és que pràcticament no hi ha estrelles internacionals a Alemanya i els alemanys no són coneguts precisament pel seu sentit de l'humor, i a partir d'aquí obrint-se pas a través de la indústria del cinema alemanya en el seu intent de crear la millor sèrie de tots els temps, Kida perdrà a poc el control. Per tant, una sèrie que parla de sèries, que això estem poc acostumats, però és una sèrie que parla d'això, doncs, d'un actor que participa d'una gran producció però que no troba actors de renom a Alemanya, i a partir d'aquí doncs, veurem què és el que passa. Per tant, una sèrie de sèries, aquesta que s'estrena també avui a HBO Max, German Genius.
Wir hatten Weltstar markiert.
Du willst jetzt nach London fliegen?
Ja, Risiko, scheiß drauf.
You wanna remake my show Extras
in German for German people. Yes.
The small star from Germany was playing the big German genius. That's the idea.
Ich wäre dabei.
Hast du 200.000, Bruder?
Mama.
L'actor alemany que, com deies, qui de Ramadan s'interpreta a si mateix amb aquesta sèrie sobre el món de les sèries del cinema i que és en clau còmica, de comèdia i de sàtira i que consta de 8 capítols a HBO Max. Anem pel dimecres, què hi trobarem?
Doncs mira, també una altra sèrie de comèdia, que també està bé que Apple TV vagi estrenant algunes sèries còmiques i arriba una que s'anomena Platónico, i que, com dèiem, Apple TV estrena demà dimecres. Aquesta és una sèrie que explica la història de Rose Byrne i de Seth Rogen, que són els protagonistes d'aquesta comèdia sobre una parella platònica d'ex-millors amics que s'acosten a la mitjana edat i que reprenen la relació després d'una llarga època sense saber res l'un de l'altre, i la seva amistat aviat es veurà, doncs, absorbent i també desestabilitza les vides de cadascú. Aquesta sèrie, com dèiem, que arriba a partir de dimecres, demà, Apple TV+.
Bueno.
Noche de cine en familia, chicos.
Oh, vaya.
¿Qué?
Will se divorcia.
Pues llámalo.
Hace muchísimos años que no hablamos.
Llámalo. Es lo que hacen los amigos.
¡Hola!
¡Hola! ¿Cómo estás?
Genial. ¿Y tú?
¿Qué tal lo de la cerveza?
Ahora soy maestro cervecero de mi propio bar.
Enhorabuena.
¿Y aún tienes esa gran familia?
¿Te enseño una foto?
Mira qué bien. Guay. ¿Qué haces?
¡Oh, qué mierda de vida!
¿Almorzamos?
No.
¿Comemos?
No, no tengo tiempo para esto.
¿Te la quieres ligar?
Para nada. La película cuando Harry encontró a Sally demuestra que un hombre puede ser amigo de una mujer.
Una comèdia que, com escoltàvem ara, gira al voltant d'aquesta eterna pregunta, no? Si un home i una dona poden ser només bons amics. Si la seguiu, potser ho descobriu.
I d'aquí recordar-vos que Apple TV Plus és d'aquelles plataformes que molta gent té perquè s'ha comprat un iPhone o perquè s'ha comprat algun dispositiu Apple i que tenen uns mesos gratuïts i que potser no hi comptem gaire, però que sapigueu que hi ha grans perles en aquesta plataforma i que es poden trobar continguts de gran qualitat. Alguns, diguem-ne, molt concrets i fins i tot diria una mica elitistes, però és veritat que hi ha continguts molt, molt interessants.
I què me'n dius de Disney Plus?
Disney Plus, de fet, estan en un moment de crisi econòmica brutal. Dir-vos que estan caient les subscripcions de manera sobtada arreu del món i estan veient a veure què és el que han de fer. Una de les coses que ja han anunciat és que justament invertiran menys diners a l'hora de fer sèries, eh? És a dir, que veurem com acaba la plataforma i com acaben de gestionar això. No estan dient que perdin diners, estan dient que simplement estan perdent usuaris, eh? Però veurem com ho reaccionen i quin tipus de contingut o quina és l'estratègia que faran a partir d'ara. Per tant, estarem atents també en aquest sentit. Una de les estrenes també que de fet també segueix estrenant coses, eh? I de fet estrena aquesta setmana també, demà dimecres, una sèrie nova que s'anomena Chino Americano. La sèrie està basada en la novel·la gràfica de Zhen Luen Yang, Chino-Americano la sèrie, que narra la història del Jin Wang, un adolescent estadounidenc que la seva vida canvia quan de cop i volta es fa amic d'un déu mitològic. És la història de la lluita d'un jove per la seva pròpia identitat, explicada sempre a través de la família, la comèdia i també el Kung Fu ple d'acció. Per tant, una sèrie en què també trobem a alguns actors o actrius que han tingut algun Òscar, com per exemple Michelle Yeoh i també altres coneguts que jo no conec, però que ells expliquen que sí que són coneguts. Eh? Chino-Americano, la sèrie.
You know, people love this. It's good for you.
Right, this one looks like it's giving me the thumbs up.
So, do you have a lab partner yet?
Is there a Jim Wang here?
Wang.
This is Wayne Chung.
Wei Chen.
He's a new student and he's Chinese, like you. He's gonna tag along to all of your classes.
Sèrie d'iniciació a la vida adulta i mentre no arriben aquestes retallades en la producció de Disney Plus, tenim doblet, no?
Sí, aquesta és una sèrie que en aquest cas és australiana. Són sèries, recordem que Disney Plus també està fent produccions pròpies a diversos països, en aquest cas a Austràlia. També arriba aquesta sèrie que s'anomena The Clearing i és un executiu que té molts diners i que és segrestat per un treballador descontent i també cautiu en un bosc. Per tant, The Clearing, aquesta sèrie que comença amb aquesta història.
were paid off to me. Mother, your love binds us together as one family. One heart, together we are united, alone we are blighted.
Amy, you must be initiated.
Hem començat a recomanar sèries amb una de molt potent, molt ben aclamada i elevada a Gran Bretanya, on s'ha estrenat, i ara ens portes una altra sèrie que també promet ser potent.
Sí, i se'n parla moltíssim, ja no sé si per la qualitat de la sèrie o no, però sí que se'n parla molt pel retorn d'un dels actors, diguem-ne, mítics, que ha sigut també governador de Califòrnia, estem parlant d'Arnold Schwarzenegger, que torna, i en aquest cas torna amb una sèrie de Netflix que s'anomena FUBAR, farà d'un agent de la CIA que està a punt de jubilar-se, el Schwarzenegger, i de cop i volta descobreix un secret sobre la seva família que l'obliga a tornar a acció una última vegada. Una sèrie, com dèiem, jo crec que hi han diverses històries per veure, que en aquest cas és per el retorn del Schwarzenegger. També diuen que en aquest cas està està dirigit per en Nick Santora, que va ser guionista de Los Soprano, també va ser escriptor de Prison Break. Per tant, sembla que té un currículum interessant també per aquesta sèrie, que juntament amb el Schwarzenegger doncs veurem, no? Pot ser una sèrie que sí, que en aquest cas podria tenir molt d'èxit i que l'ES hi han invertit i que tindrà una bona, diguem-ne, factura a nivell de realització i d'efectes. Per tant, FUBAR, com dèiem, a partir d'aquest mateix dijous es podrà veure a Netflix aquesta sèrie del Schwarzenegger.
Has venido solo. ¿Cuál era el plan?
Mataros a todos y luego irme.
¿Y ahora que hemos sacado las armas?
Me apaño.
Eres el blanco se sentó más rápido del planeta.
Supongo que he acabado.
Estarás oficialmente jubilado.
¿Cómo pasarás tus años dorados?
¡Papá!
¡Schatzel!
Te echaba de menos.
Ahora que me he jubilado...
Clar, com tu deies, més enllà de la qualitat té morbo, perquè en 50 anys de carrera de Schwarzenegger mai havia tingut un paper protagonista en una sèrie de tele, després que ha estat el prota de tantíssimes pel·lis d'acció boníssimes, no? A més,
sí.
Si ajuntes Santora, el binomi és bo, i encara hi afegiria la filla de Schwarzenegger a la sèrie, la ficció, és Mònica Barbaro, que és la protagonista de Top Gun Maverick. Per tant, un trio potent.
Sí, per tant, jo crec que és una de les sèries que sí, que seran, veurem sempre entre les top 10 de Netflix les següents setmanes.
A més, diuen que l'actor i exgovernador demostra estar en bona forma, tot i l'edat.
Això sempre ho diuen. Hauríem de veure com es va rodar realment.
Carles, tens una última recomanació.
Sí, arriben també a Netflix aquest divendres, una sèrie que també parlen molt bé, Rabo de Peix, a Netflix. En aquesta és un thriller amb tocs d'humor sarcàstics basats en fets reals, i la història que explica és que un vaixell carregat de cocaïna s'enfonsa a l'illa on viuen Eduardo i altres, i veuen l'oportunitat perfecta, encara que perillosa, de guanyar diners i també de fer realitat els seus somnis, justament en anar a buscar aquesta cocaïna del vaixell. Un thriller, com dèiem, amb tocs d'humor, que arribarà també aquest divendres a Netflix.
Esta es la historia de un niño con grandes esperanzas, en un sitio en el que la esperanza no existía. ¿Pero qué coño he hecho yo para merecer esta vida?
Esto es una cárcel en medio del mar.
Aquí nunca pasa nada bueno.
Pero eso iba a cambiar. Con dos mafiosos italianos que cruzaron el Atlántico en un barco cargado de drogas.
Són fets reals que van tenir lloc a Portugal l'any 2009, i el prota, José Condesa, és el prota que veurem ben aviat al curt de Pedro Almodóvar, que em sembla que ja s'ha presentat a Canes fa uns dies.
Un altre motiu més per veure què tal aquesta sèrie, doncs
sí,
veurem.
Sí. Hem començat potents i acabem potents, amb les millors sèries.
Això mateix.
Carles, gràcies, bona setmana, bon final de campanya política, que sé que el segueixes intensament i que t'agrada, i tornem dimarts que ve.
Igualment, que vagi molt bé, adéu-siau.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
L'Hortés Podem fer unes fake news express, com ho veus?
I tant, sí? Rapidíssimes.
Vinga, dispara.
I aprofitant que demà fem la secció de veterinaris, doncs us porto una d'animalons. I és que un llaurador s'ha convertit en el primer gos tractat per addicció a l'alcohol.
Uau.
I això ha estat al Regne Unit, perquè després l'Eli diu que si això ve de la Índia i segons quins llocs ja s'ho creu tot.
Sí.
Doncs bé, els veterinaris del Regne Unit es van afanyar a salvar la vida d'un llaurador retrevier alcohòlic que s'havia tornat addicte a l'alcohol perquè el seu difunt amo no parava de donar-li begudes fora durant la nit. Coco és un encreuament de llaurador de 2 anys, va estar a punt de perdre la vida i va passar en un mes en vigilància intensiva després de tornar-se addicte a l'alcohol. S'havia acostumat, òbviament, i ara doncs, ja està rehabilitat totalment i ja no té dependència de l'alcohol. Ha sigut ràpida, eh?
Molt.
La tenia més, una mica més llarga, però no...
T'he demanat
no
m'ha donat temps. I, escolta, express ha sigut. Doncs va, jo també faré una resposta express. Jo ho compro, no? Perquè el millor amic de l'home no pot acabar patint els mateixos problemes que els seus amos, que el propietari. Va, jo dic que sí.
És certa. De fet, els gossos, aquells que no tingueu, millor no els dongueu cervesa perquè els encanta i es tornen addictes. El meu va estar a punt perquè el meu home la feia la gràcia, li donava una miqueta de cervesa i el gos només volia cervesa.
No.
Per tant, molt de compte perquè els encanta i es poden convertir en addictes a l'alcohol.
Doncs mira, és bo saber-ho i acabar així avui amb aquest petit consell. Lourdes, gràcies, demà ens hi posem de nou.
Fins demà, adéu-siau.
Doncs això, que tanquem aquest dimarts, 23 de maig, i demà 3 hores més de ràdio, de Penedès en xarxa, a partir de les 9 i 6 i fins les 12. Cuideu-vos.
Penedès en xarxa.